Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès Garraf i la vostra participació.
Tenim dues bones professores al català al carrer. Són la Sílvia Catassús, de l'Oficina de Català de Sant Sadurní, que ens fa una mini classe, una petita càpsula, on cada setmana aprenem alguna cosa, i la Teresa Casanelles, del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que es fa càrrec de la resta d'aquest català al carrer. Teresa, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Et volia demanar per unes novetats, per noves paraules que han estat acceptades i que entren al diccionari. Ho vaig sentir ahir al vol i vaig pensar, li demanaràs a la Teresa.
Sí, sí, jo també ho vaig sentir al vol, la veritat, eh? Però bé, aquest matí ja m'ho he mirat i he buscat una mica quines eren aquestes novetats i ho podem repassar una mica. Són les novetats que l'Institut d'Estudis Catalans incorpora al diccionari de la llengua. Clar, aquest diccionari és de l'any... Es va publicar en paper, diguéssim, allò els que tenim encara el diccionari a la prestatgeria, es va publicar el 2007. Però a partir del 2007, més o menys, em sembla que fan... Bé, a partir del 2007 hi van incorporant novetats i des del 2020 fan revisions dues vegades l'any. I aquestes novetats les incorporen a la versió en línia. No l'han tornat a publicar en paper, perquè...
No, des del 2007?
Em sembla que no, perquè suposo que és massa costós.
No tindria sortida.
I el que fan, doncs, és actualitzar-lo en la versió en línia, que, de fet, avui dia és la més utilitzada, també.
És gratuïta, està oberta.
Sí, sí, és oberta i lliure, i pots accedir, a més, d'una manera molt fàcil i ràpida. I tot i que jo sempre dic que utilitzo i que recomano molt l'Optimot per fer consultes de lingüístiques, però, clar, dins l'Optimot també hi ha incorporades totes les novetats del DIEC, que és el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. Doncs bé, tornant a les novetats, ara el que van fer ahir va ser tornar a recordar i afegir les novetats del 2023. Algunes ja es havien dit el mes de juny i ara se n'han afegit unes altres. 30 articles nous, concretament, i 278 modificacions.
Déu-n'hi-do.
Sí. Bé, aquests articles nous potser alguns sorprenen més, d'altres dius, ah, sí, aquesta paraula no hi era, vull dir que és una mica de tot, eh? Algunes d'aquestes novetats que hi ha, aquests articles nous, podem dir, veure, la paraula donassa, aquesta no hi era, edatisme, això de la discriminació per edat, gentrificació, paraules una mica més tècniques, no? Hacker, també més tècnica, Betlem com a sinònim de pessebre, aquesta és una de les que sorprèn una mica. O sigui, ara per Nadal podem fer el pessebre o podem fer el Betlem.
I porta majúscula?
No, és un nom comú.
És un nom comú.
O sigui, no és el nom de la ciutat, sinó és un sinònim de pessebre. Bé, de totes maneres, si nosaltres habitualment hem dit pessebre, continuem dient pessebre. Però suposo que hi ha zones que s'utilitza més aquesta forma Betlem i també, doncs, es trobem al diccionari. O l'adjectiu tarat, en el sentit de patir un trastorn mental.
Aquestes d'aquelles que et dic, no estava inclosa.
No, sí.
Tota la vida l'he sentit.
Exacte.
Aquest o aquestes estan tarats
potser,
o tarada.
Exacte, avui dia no s'utilitza tant, no està gaire políticament correcte, però bé, ara és el diccionari, tarat i tarada. I també hi ha uns quants gentilicis, 12, d'aquí més propers podem trobar anoienc, o sigui, les persones que viuen a l'Anoia, a la comarca de l'Anoia, garrafenc, els que viuen al Garraf, tant a la població com a la comarca, i n'hi ha d'altres, eh? Lluçanès, Montsianenc, Nogarenc... Bé, són gentilicis que ja s'utilitzaven, però al diccionari no hi sortien. Una altra novetat és la paraula birra, com a sinònim així més col·loquial de cervesa. Aquesta va ser la paraula, el neologisme de l'any 2022. I quan s'escull aquest neologisme, sempre una condició és que després passi a incorporar-se al diccionari. Per tant, en complert, i ara birra, ja surt al diccionari. Així, col·loquialment, ho podem dir ja tranquil·lament. I després hi ha això, ampliacions. Per exemple, la paraula carpeta, que és una paraula d'ús quotidià coneguda, doncs ara també té el significat, o es recull el significat, com els conjunt de fitxers informàtics que hi ha amb el mateix nom. O sigui, quan treballem amb l'ordinador, doncs tenim carpetes. Molt bé, doncs aquest significat també surt al diccionari. O col·locar, doncs ara també recull l'efecte que produeix una droga o una altra substància en una persona. A basca, doncs surt amb el significat de xafogó, que això no hi era. Després també tenim el verb ocupar, escrit amb C, igual com sempre, però amb el sentit d'establir-se en un lloc sense el consentiment del propietari. Hauríem d'escriure ocupar no amb K, sinó amb C, que és la forma normalitzada en català. També es canvien es modifiquen les definicions de marit i muller. Per exemple, marit passa a ser un home casat respecte al seu cònjuge i muller, la dona casada, respecte al seu cònjuge. I no ho relaciona la dona respecte a l'home i l'home respecte a la dona. Posa aquest terme cònjuge i així recull totes les possibilitats. També surt l'adjectiu fatal, que ja hi era, però ampliat en el sentit de molt malament. Quan diem avui estic fatal, doncs de fet aquest sentit no hi era al diccionari.
No? Que no. Curiós.
Bé, sí, s'explicava com una cosa que té greus conseqüències, com a més monumental, i ara, doncs, simplement molt malament, es pot dir igualment fatal. I també hi ha algunes locucions que també sorprèn algunes que no hi fossin, A preu d'or, per exemple, atac de cor, de carn i os, llengua de signes, xec en blanc... Bé, són locucions que s'han utilitzat moltíssim, potser n'hi ha que ja no s'utilitzen gaire, i ara surten al diccionari. Doncs això seria una mica el recull que vam presentar ahir. N'hi ha més, si voleu entrar, doncs hi ha això, 30 articles i 278 modificacions, per tant, t'hi pots entretenir i mirar alguns d'aquests canvis, però aquests sembla que són els més curiosos o més significatius.
Aquesta deu ser la segona versió de l'any, no? I ara
sí.
Fins l'any vinent no sí. Hi haurà una nova oportunitat d'incorporar noves paraules o excepcions.
Veig que fan això com dos cops l'any, un va ser el juny i l'altre és a final d'any. Que deu ser quan ho fan públic. Això no vol dir que durant l'any van treballant en els termes. Clar, a vegades hi ha paraules que dius és que van molt tard, perquè això ja fa molt anys que s'utilitza. Però el diccionari sempre espera una mica més incorporar-ho, perquè no, a la primera que apareix una paraula no hi entra encara. S'ha de veure si aquella paraula, doncs, realment s'utilitza, que no és una cosa momentània i que al cap de 4 dies ja no es fa servir, i quan ja és una mica estable, doncs llavors és quan s'incorpora. Encara que doni aquesta sensació una mica d'anar tard, però sempre és una eina que està molt mesurat el que allà hi entra i el que no. Perquè després el que no es pot fer és tornar-ho a treure. Bé, suposo que es diu que es deu poder fer, però clar... No,
no quedaria bé.
No, quan hi entra, doncs ja hi és.
Per quedar-se.
Sí.
Doncs d'aquestes novetats a l'IEC, anem a classe ara, a Ràdio Sant Sadurní.
I una setmana més saludem a la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní. Sílvia, molt bon dia, com estem?
Bon dia, bé, molt bé.
Portem 2 setmanes parlant de mots compostos i recuperem el fil?
Sí, perquè és que n'hi ha moltíssims. I n'hi ha uns quants que tenen que un dels mots és una part del cos. Doncs avui veurem mots compostos amb una part del cos.
Som-hi, doncs.
Va. N'hi ha alguns amb boca... Per exemple, bocabadat, bocabadada, m'he quedat bocabadada, doncs és quedar-se admirat, sorprès, meravellat per alguna cosa. Ser un bocamoll o bocafluix, també a la forma femenina, que és una persona que tot ho xerra, que diu fàcilment el que caldria callar. També en boca tenim un sinònim de tovalló, torcaboques, és un sinònim de tovalló. Moltes parts de la cara tenen el seu mot compost, per exemple, llengua llarg. Un llengua llarg és, o llengua llarga, és un llengut, llenguda, que és una persona que diu més que no fa, o també una persona que parla de manera irreverent. Amb galta, si tens les galtes plenes, ets un galta ple, galta plena, de vegades es refereix a la forma, Un cara llarg és una persona que té la cara llarga. Una altra cosa és ser malcarat, també encara, malcarat o malcarada, que és una persona geniuda, més aviat desagradable. Cellajunt, quan s'ajunten les celles, doncs et cellajunt o cellajunta. Amb ull tenim un verb que és ullprendre, que no és gaire usual, però que el tenim, que vol dir fer un encanteri amb la mirada, embruixar amb la mirada, ullprendre. S'escriu junt, també, en un sol mot. Amb cap sí que n'hi ha força, capcot o cap baix, estar capcot o cap baix és estar moix, estar trist, abatut. Un número cap i cua, aquest mot també conté una i al mig, que és un número d'aquests que es llegeix igual d'esquerra a dreta que de dreta a esquerra, com per exemple 1331, 1331. Cap gros es pot referir al cap, ser un cap gros, o bé també és la larva dels amfibis, com ara les granotes, són els capgrossos. Cap, bé, també els capgrossos, les figures de les festes populars. Bé, un verb que em sembla que ja va sortir la setmana passada, capgirar. Capgirar és girar al revés en sentit literal i també en sentit figurat. Quan es capgira una cosa és que va donar, que es pertorba, que va d'una manera diferent. També vol dir tergiversar. Amb coll hi ha una locució que és acolliver, que és quan es va assegut cam aquí, cam allà, sobre les espatlles o l'esquena d'algú, és anar a acolliver, s'escriu tot junt. O ser coll fred, és una persona o animal de poca sang, mancat d'energia. Amb cor també n'hi ha unes quantes, anem baixant ara pel tronc. Dins del tronc tenim el cor i tenim paraules també compostes amb cor. Cor ferir, cor prendre. Cor prendre és captivar el cor d'algú. És molt bonica aquesta paraula. Després, amb l'esquena, ser una esquena dreta és ser gandulot, més aviat. La panxa. Hi ha una altra manera de dir una llar de foc, és un escalfapanxes. Amb mà tenim un drap que fem servir sovint a la cuina, que és l'aixugamans, l'aixugamans. Amb braç tenim un torçabraç. Un torçabraç és una prova de força o, en sentit figurat, una estira i arronsa entre dues persones o governs o forces polítiques, etc. I després tenim amb peus, amb les extremitats inferiors, tenim peus. Tres peus, un tres peus és com és un trípode, és a dir, un suport de tres peus per muntar-hi algun aparell de fotografia, per exemple, i una peça de roba, bé, o un complement, que és la lligacama, que és aquest elàstic o cinta amb què se subjecta la cama als mitjons o a les cuixes, les mitges.
Doncs ho deixem aquí, Sílvia. Un plaer, com sempre. Ens retrobem la setmana vinent.
Fins aviat. Adéu.
Totes són molt interessants. Saps amb quina em quedo, Teresa? Amb cella junt. M'ha fet gràcia, perquè mai la sé dir. Sempre em ve la paraula castellana.
Sí.
Cella junt.
Sí, sí. De fet, és literal. Vull dir que no té cap secret.
No, no.
Però és pensar-hi.
No, no t'has de trencar les banyes. No. És tal qual, sí, sí, és però així. No hi caus. Ara sí. Ara ja no m'oblido.
N'hi ha moltes, moltes, ja es veu, això a vegades no hi penses i quan te les van dient així llista dius, ostres, quina quantitat de paraules que hi ha en aquest tema.
Sí,
i molts
fil·lo.
I amb tots, sí, sí.
Passen gairebé 5 minuts d'un quart de 12, obrim línies, recordem el telèfon de Ràdio Vilafranca, 938072626, jugueu amb nosaltres, el paraulògic versió radiofònica / Casanelles, que us portem cada dimarts. I tindreu número 1, i tots els números entren al sorteig quan siguin 12:15, i un d'ells s'endú el llibre d'avui, L'Òscar i el Rusca. És una sèrie de l'editorial Entre Dos, que té com a protagonistes aquest esquelet i el seu gos, simpàtics, I nosaltres regalem El peixet vermell, un llibre de tapa dura, molt ben il·lustrat, infantil. És el nostre premi, així que truqueu. Però comencem recordant dues definicions que van quedar encallades la setmana passada.
Sí, sí, sí.
Aviam si hi heu estat pensant o heu buscat ajuda i la sabeu.
Va, a veure si ara surten ràpidament. La setmana passada jugàvem amb la lletra M. Per tant, com que ens van quedar aquestes paraules, n'hem afegit més i continuem amb la lletra M. Totes contenen la M. A veure, la primera que va quedar pendent deia: així mateix, estimat Watson. Buscàvem una paraula de 9 lletres relacionada amb aquesta frase cèlebre que ja vam explicar una mica a veure si sortia, aquesta frase que va pronunciar el detectiu Sherlock Holmes. O com a mínim així s'ha fet famosa. Doncs bé, busquem la paraula que ens falta aquí per substituir aquest així mateix. Així mateix, estimat Watson.
Un sinònim.
Un sinònim de l'així mateix, és la frase típica que deia aquest detectiu, i té 9 lletres i una de les 9 és l'M. Aquesta és una. L'altra que ens va quedar pendent. Pertorbació de l'estat de salut. És a dir, allò, què tenim quan l'estat de salut no està bé? 8 lletres. Té la lletra M. I és una paraula general d'ús quotidià i massa sovint que l'hem de dir. Per tant, bé, una paraula fàcil, eh? Quan l'estat de salut no està bé. Pertorbació de l'estat de salut.
És un nom, per tant, tenim una...
Ah, exacte.
I la paraula que busquem.
Una, femení, nom femení, sí.
I em sembla que ajudaves fa 7 dies dient...
Què més
no
deia?
No és cap en concret.
Ah, no, és així, és una manera general.
El nom genèric,
sí, sí, sí.
Per quan no ens trobem bé, vaja.
Després ja entrem en detalls quan anem al metge, però de moment així, en general. Què tenim? Tenim una... I l'última que afegeixo avui, amb la lletra M també, en necessites 60 per fer l'hora. Què necessites? 60 què? Per fer l'hora. Té 5 lletres. Me la voleu dir en singular, té 5 lletres. Si utilitzeu el plural, perquè tal com està feta la definició, potser us porta més el plural, llavors en tindria 6. Però bé, en singular té 5 lletres.
I una M.
I una M. Què? Bé, no?
Molt.
Sí, fa bona cara la Sílvia, eh? Són fàcils, va.
Avui les sé totes. Aneu trucant, 938-7-26-26, com ha fet l'Eulàlia. Bon dia. Ai, em diu l'Àlex que esperi mentre recuperem l'Eulàlia o donem pas a una segona trucada, perquè alguna cosa ha passat amb aquesta trucada. Recordem que tenim 3 definicions i hi heu de posar la paraula. Com a pista teniu el número de lletres i que una és la M. Ara sí, Eulàlia, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal?
Bé, mira, no sé, anava a dir potser la que va quedar de l'altra setmana, la segona.
Sí, aquesta de la pertorbació de l'estat de salut.
Malaltia, jo diria.
Malaltia, exacte. Molt bé, molt bé. Simplement era això la paraula general que utilitzem normalment, eh? Malaltia, doncs, és quan no estem bé de salut. I té la lletra M. Molt bé. Perfecte. Després a veure si us puc comentar alguna cosa de la malaltia. De moment, deixem-ho així.
Molt bé.
Gràcies, Eulàlia. Tens el número 1.
A vosaltres, adéu.
Sort, adéu. I saludem la Maria Assumpció. Bon dia.
Bon dia.
El número 2 per tu.
Molt bé, moltes gràcies.
I mira, encara tens un parell de definicions. Quina vols?
Bueno, aviam, la tercera, minut o minuts.
Ah, exacte. En necessita 60 per fer l'hora. Doncs és el minut o 60 minuts, si ho diguéssim en plural. Doncs això, aquesta unitat de temps que buscàvem. També, molt bé. Avui anem per feina.
Sí, sí, així m'agrada. Gràcies, Maria Assumpció, i que vagi bé, sort.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Adéu, adéu.
Adéu-siau. Continuen arribant trucades.
La primera no surt, eh?
7-26-26, ara haurà de sortir. Antònia, bon dia.
Bon dia.
Tens el número 3.
A veure, torna'm a repetir aquesta del Gerlon Hope, que no l'he sentida bé, i m'ha semblat que...
T'ha semblat que et sonava, potser, a veure.
Sí, sí.
La frase, o la definició que deia és així mateix, estimat Watson.
I aquí, ara mateix?
No. És la frase típica que deia el detectiu, el Sherlock Holmes, al seu ajudant, que era el Watson. I no era així la frase, no era ara mateix. Així mateix, o sigui, vol dir el que busquem és una evidència, una qüestió bàsica. No et sona la frase? No et sona?
Ara no em sona.
Es van fer moltes pel·lícules que es deia molt aquesta frase. Els llibres sembla que no hi sortia tant.
Hi ha unes quantes sèries d'en Holmes i en Watson i sempre...
Les més modernes no sé si la mantenen, la frase.
Sí, i tant, i tant.
Sí?
La més bona, per mi, de la BBC, que l'ha passat TV3, la recull.
Veus? Doncs això. I això que es diu que la novel·la exactament no sortia així la frase, però amb les versions cinematogràfiques, doncs, s'ha incorporat.
No hi caus, Antònia?
No, em pensava que era aquesta de...
A mi em va costar molt, eh? Ja veuràs quan l'encertin que diràs, i tant.
Segur, perquè l'he vist a la sèrie i també he llegit alguna cosa, segur com sortirà.
Ja veuràs com sí. Igualment tens el 3, sí, que et doni sort.
Vale,
gràcies.
Bon dia.
Adéu. I saludem ara la Rosa. Bon dia.
Bon dia.
Rosa, tens el 4. Et queda la que no saps.
Va. Queda la... I Segur que també la sé, eh? Però ara no hi caig.
En podem afegir un parell més i així tothom va pensant una mica més. Va, a part d'aquesta que tenim, sí, una altra que afegeixo. Medicina amb nom de dona. A veure com s'entén això, eh? Un nom de dona que està relacionat amb una altra manera de dir medicina. No és que busquem una marca ni un tipus de medicament,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Té 5 lletres, aquesta. I una lletra és la lletra M. I una altra que també afegeixo. Si no vols pagar-ho de cop, pots fer-ho a... I busquem aquesta paraula, que té 8 lletres. Si no vols pagar-ho de cop, o no pots pagar-ho de cop, pots fer-ho a...
La vols lletra.
En principi, en plural.
No sé si està bé en català.
A veure...
Ai,
no. Va per aquí, la cosa, el significat va per aquí.
Ja,
però
ja m'ho imagino.
No és aplaçament ni és plaços, que això és
no,
el que
ja
dir. No pots fer-ho a plaços.
Lletres.
Doncs en comptes de dir plaços, hem de dir això, una altra cosa.
Bueno.
Plaços és traduït del castellà.
Sí, plaços és incorrecte, no, sí, no és en català, és un castellanisme.
Sí, no, ja m'ho imaginava ja.
Però bueno, la idea, sí, la idea l'has agafat, però no és aquesta la paraula.
Molt bé, doncs.
Un altre dia hi haurà
sí,
més sort.
Sí, moltes gràcies.
Vinga, gràcies.
Gràcies.
A tu.
Adéu.
Adéu.
Aviam,
tenim
com
tres.
Ho tenim, això?
Va,
tres.
Tenim aquest així mateix, estimat Watson, que
la
no
frase
surt.
La frase del Sherlock Holmes, que
exacte,
deia manera.
No surten aficionats al Sherlock Holmes. Però després tenim aquesta altra, que és una medicina amb nom de dona. Hem de pensar una altra manera de dir medicina o de dir medicament que coincideix amb un nom de dona. Potser ni la manera de dir aquesta medicina és ara ja molt habitual, ni aquest nom de dona tampoc és dels que es posa més ara. Eh? Segur que
ja
no és a dalt
caigut,
de tot del rànquing.
Ja hi he caigut ara amb això de...
És un nom una mica d'abans.
Poc habitual.
Sí.
D'abans.
Però bé, això, potser la gent més jove no sabran de què ens referim, però els una mica més grans sí. Una altra manera de dir medicina i que coincideix amb un nom de dona. I aquesta altra que, bé, de fet, ja hem donat la pista clau, que
sí,
és buscar
tant
la paraula correcta en català. Si no vols pagar-ho de cop, pots fer-ho a... No podem dir no pots fer-ho a plaços, sinó que hem de dir fer-ho a...
La paraula correcta
aquesta paraula.
En català.
Sí.
Que té quantes lletres?
Té 8 lletres perquè en surt així en plural. Eh? De fet, la paraula en singular, doncs, clar, també existeix, llavors en tindria 7.
Va, que hi ha una trucada.
Vinga.
Aviam si n'encertem una d'aquestes. Roser, bon dia.
Bon dia.
Dins el número 5.
Perfecte.
I quina t'agrada més?
Va.
Bueno, les dues les sé, però diria remei.
Molt bé.
Bingo.
Les dues noves. La primera queda allà penjada encara. La medicina amb nom de dona és remei. Una altra manera de dir medicina o medicina, podem dir les dues coses, o medicament. Doncs antigament es deia una mica això del remei, eh? Doncs molt bé.
Gràcies, Roser.
Encertada.
Tens el 5.
Adéu.
Adéu, felicitats. Adéu. I ràpidament, Josep, bon dia.
Bueno, ràpidament. Jo crec que és elemental, que diu Watson.
Ai, sort, que ja ho resolem.
Sí. No la volíem arrossegar més.
Elemental,
que diu Watson.
Elemental. Querido, bé, ja hem fet la traducció al català. Elemental,
estimat
Watson.
Estimat
Watson. Molt bé, molt bé. Aquesta era la frase de Sherlock Holmes.
Mil gràcies.
Jo venia amb el cotxe sent tintos i pensava, ostres, no puc trucar ara conduint.
Ai, sort.
Gràcies, perquè ha arribat in extremis. Tens el número 6. Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu, Josep.
Adéu.
I són gairebé 14:45, regalem el llibre, em surt el número 3, per tant, Antònia, pots venir a recollir l'Òscar i el Rusca i aquest peixet vermell i explicar-li a qui vulguis o explicar-te'l a tu mateixa. Teresa, mil gràcies i fins dimarts.
Molt bé, fins dimarts.
Adéu, adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:15 i us oferim un darrer repàs a la informació local i comarcal dins del Penedès en xarxa i comencem explicant-vos que Vilafranca dona llum verda a la primera promoció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. L'Ajuntament de Vilafranca i Sostre Cívic construiran 24 habitatges de protecció oficial en cessió d'ús al carrer del Nord, cantonada amb Majornet. El projecte és fruit de l'acord de col·laboració entre l'Ajuntament i la cooperativa i de l'impuls que ha exercit l'Associació La Bastida en els darrers anys en la promoció de l'habitatge cooperatiu a Vilafranca. Ahir es presentava a la Sala Pauada aquest acord de col·laboració signat entre l'Ajuntament i la cooperativa que permetrà construir els 24 habitatges al carrer del Nord, número 10. L'impuls de l'associació local La Bastida ha estat capdalt per la ideació d'aquest projecte que permetrà materialitzar una promoció d'habitatge assequible mitjançant una nova fórmula de gestió i tinença basada en la col·laboració público-privada i el model cooperatiu. Sostre Cívic, amb gairebé 20 anys de trajectòria, és una cooperativa que aposta per l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús com a alternativa per accedir a l'habitatge. Aquesta fórmula garanteix el dret a l'habitatge a llarg termini i surt del model actual que impulsa la propietat privada com a règim majoritari de tinença d'habitatge. Amb la cessió d'ús, la titularitat de la propietat és col·lectiva i recau en l'entitat i les persones sòcies tenen dret a viure indefinidament en els habitatges cooperatius. D'altra banda, reobre el Club de Feina de Gelida. El Club de Feina del Servei Local d'Ocupació ha reobert aquest mes de novembre a la sala al carrer mossèn Jaume Via 50 de Gelida. Les persones inscrites en el Servei Local d'Ocupació poden formar part d'aquest club, un espai que els facilita l'accés a les ofertes de feina del mateix servei a la plataforma telemàtica Xaloc. El Club de Feina torna a oferir un espai amb ordinadors i amb el suport de personal tècnic per fer atenció personalitzada, seguiment, gestió i vinculació a ofertes de feina, a més també de treballar els itineraris de recerca, revisar dades i atendre consultes en general. El club està en funcionament els dimecres, de 9:45 del matí a 1:45 a la sala de Gelida. Les persones interessades a fer ús d'aquest servei poden presentar-se directament sense demanar cita prèvia dins l'horari establert. I dos membres de l'Associació Fotogràfica de Moja han guanyat el concurs de fotografia de parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. Dos membres de l'Associació de Moja, Ignasi Pallissa i Oriol Domingo, han tornat a assolir el guardó que obtenien l'any passat i han guanyat el concurs de fotografia de parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix aquest 2023, que arribava ja a la seva 29a edició. Ignasi Pallissa guanyava el primer premi en la modalitat dedicada a qualsevol aspecte dels parcs per una fotografia captada a l'interior de l'església de Sant Miquel del conjunt monumental d'Olèrdola. S'hi veu l'entrada de llum en un dels arcs interiors de l'església. En la modalitat de qualsevol instantània dels actes de la matinal dels parcs, Oriol Domingo guanyava captant un moment on hi destaca l'expressió d'un nen jugant a un joc tradicional d'habilitat. I afegirem també que hi ha un muntatge per il·lustrar un llibre bèl·lic que va convertir els voltants de la localitat en un escenari en què es recreava una operació de la Segona Guerra Mundial. Ens referim en aquest cas a Cunit. Cunit es va convertir recentment en la Normandia ocupada pels alemanys durant la Segona Guerra. Els veïns de la localitat es van sorprendre en observar un destacament de soldats armats avançant per la plana del castell. Poc abans, els militars havien saltat a la zona amb paracaigudes. Era un atac per sorpresa d'unes forces desconegudes? No, era una recreació per il·lustrar un nou llibre de David López, que havia titulat Atac Nocturn. Està ambientat en la Segona Guerra Mundial, inspirat en la qual va ser l'operació Beating. L'autor va contactar amb el fotògraf i el director de cinema de Cunit, Laureano Clavero, a la recerca de localitzacions per poder il·lustrar la portada d'aquesta obra.
Ara passen 5 minuts de 12:45. Hi ha tanta oferta i demanda també molta perquè ens agrada, ens hi enganxem, però l'oferta és amplíssima i fa mandra a vegades destinar temps a navegar per les plataformes i fer la teva tria. Si us passa això, no us perdeu els Pantalles cada dimarts amb Carles Gala. Bon dia, Carles.
Bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-te i de que ens guiïs una mica en aquest allau de propostes que hi ha a les plataformes de streaming i comentant també tot allò que passa a la tele perquè som a les portes de final d'any i estem intensos.
Sí, déu-n'hi-do, la intensitat de, a nivell de continguts audiovisuals és quasi constant durant tot l'any, però sí que és veritat que quan arriba l'època nadalenca doncs aprofiten per fer estrenes de nous programes, com podria ser Operación Triunfo, no?, la setmana passada que s'estrenava, però també a nivell de sèries doncs, continua havent-hi estrenes setmanals i les anem a repassar.
Operación Triunfo, en vam parlar amb la Txeno al capdavant, que sembla que ho està defensant molt bé, i l'altre reality sonat, que també arrencava coincidint amb Operación Triunfo la setmana passada, és el Desafío del Juego del Calamar a Netflix, on li plouen les crítiques a tort i a dret.
Sí, clar, al final són formats que en aquest cas el Desafío del Calamar, diguem-ne, arriba a extrems, i sí que són, doncs, proves i continguts justament perquè provoqui això que està provocant, que són que la gent en parli, encara que sigui malament, no, allò que diuen, i que la gent acabi, encara que sigui per curiositat, veure el primer capítol. Penseu que la majoria de produccions audiovisuals, ja siguin programes, documentals, realities o en aquestes plataformes, moltes vegades l'èxit està en el primer capítol. En aquell primer capítol han tancat acords publicitaris importants amb marques, han fet ja el negoci i normalment es marquen uns objectius de números i és allà on diuen, doncs, escolta'm, si arribem a tants milions d'espectadors, aquesta marca ha de pagar tants diners i és aquí on es fa el negoci. I posteriorment, escolta'm, si segueixen i veient els capítols i funciona, perfecte, però si no, normalment compensen ja quasi, diríem, amb el primer capítol. Per tant, això que dèiem, que parli malament, encara que sigui només perquè algú vagi i incuriosegi una mica què és aquell primer capítol, doncs és el que estan buscant aquestes plataformes, al cap i a la fi.
Els intríngulis del negoci audiovisual, déu-n'hi-do.
Sí, al final és això, no? Fins i tot diuen, no?, cada cop les sèries, els quatre primers minuts, o t'enganxen o la gent canvia, no? Doncs són aquestes coses que tothom ho té molt clar a l'hora de fer una sèrie, a l'hora de fer un contingut, i es posa a la pràctica. I fixeu-vos-hi, vull dir, els primers quatre minuts sempre hi ha un gir de guió en algun moment i és el moment que t'ha d'enganxar aquesta sèrie, si no malament, rai.
Doncs anem a les estrenes que arriben o que estan arribant aquesta setmana. Quan a sèries, què ens recomanes inicialment?
Doncs mira, parlem d'una sèrie que s'ha estrenat doblement, diguem-ne. Ahir es va estrenar a TV3 i avui, si no m'equivoco, ho fa a Televisió Espanyola Play, és a dir, no ho emeten directament a través del TDT, sinó que ho emetran a través de la plataforma. I és una sèrie que s'anomena Això no és Suècia i sona així.
Años centrada en la crianza y ahora hemos hecho un intercambio de roles.
Sí, es que els suecs amb la criança ens donen mil voltes realment.
Que estic tranquil·la, o sigui, com vols que em tranquil·litzi?
Unos chiquillos con responsabilidades, eso es lo que son.
De què va Això no és Suècia?
Doncs mira, això és més o menys, diguem-ne, una sèrie de situació. Narra en clau de comèdia dramàtica la contradicció en què es troba una parella de pares joves a l'hora de protegir els seus fills de perills de la vida. I consta de 8 capítols de 40 minuts, rodats en català, castellà, anglès i suec. I la sèrie està protagonitzada per Aina Clotet i Marcel Borràs i rodada en català, castellà, anglès i suec. I TV3 ens emetrà, com dèiem, o a més ja, el primer episodi ahir,
Sembla que hem perdut en Carles Gala. Sí, com...
Perdoneu, que s'havia tallat.
Sí.
S'havia tallat.
Ahir va sortir aquest primer episodi, em vaig veure un trosset. Sí.
Ahir va sortir el primer episodi, sí, i a partir d'ara s'emetrà doncs, a través de RTV Play, que és la plataforma doncs, de Televisió Espanyola, a la carta, diguem-ne, i en aquest sentit doncs, el podreu veure allà, en castellà o català. És una sèrie que, com dèiem, s'ha rodat a tots els idiomes i, per tant, podreu veure les escenes en català o castellà. Del que no sé, i no he comprovat, és si... perquè no la vaig poder veure ahir, però si és doblada, jo entenc que no, que si han rodat en català i en castellà és que no hi ha doblatge i, per tant, sentirem les veus originals del moment, entenc.
Jo vaig enganxar un trosset, 10-15 minuts, i era íntegre en català.
Però era doblat? O sigui, però quan parlaven, estava doblat els llavis o parlaven en català?
Jo diria que en català, però, esclar, no seria... Sí, sí. No vaig afinar tant.
Ells estan dient, Sí, de fet, sí. Com tot arreu, diuen que són 8 capítols de 40 minuts i que estan rodats cada escena, un en català, un en castellà, un en anglès i en suec.
En cadascun dels idiomes.
Però, clar, no sé si l'Aina Clotet parlava en suec. Això no tinc dubtes.
Clar, i el company sí, igual, el Marcel.
Ho investigaré. Per això ho investigarem, a veure què diuen.
La sèrie està creada i protagonitzada per l'actriu catalana Aina Clotet i ha recollit un parell de premis, un premi Prix Europa, la millor ficció de televisió, i ha estat nominada aquesta setmana als Premis Feroz a millor comèdia, que encara no s'han lliurat i no sabem si acabarà rebent-lo.
I mira, jo hi estava en un esdeveniment on hi havia periodistes i em parlaven d'alguns periodistes que havien pogut veure ja 5 capítols d'aquesta sèrie i em parlaven molt bé. O sigui, deien que és una de les sèries de la temporada de TV3 i de la temporada, diguem-ne, i que, a més, aquest és un projecte molt personal de l'Aina Clotet, no només en el fet que la protagonista, sinó que hi ha posat inversió, no? Tot i que TV3 i TV3 hi han participat, ella ja ha posat part de producció i que, en aquest sentit, és un projecte molt personal, però que li ha sortit molt bé i en parlen molt i molt bé dels 5 primers capítols i sobretot deien que ha recomanat, i recomanadíssima, aquelles famílies amb fills i que aquesta gent doncs, es veuria bastant reflectida en aquesta sèrie.
Sí, i encara que no sigui el teu cas, t'enganxa, perquè la sèrie, com deies tu, és molt autobiogràfica o té molts tocs autobiogràfics, part del càsting són persones de l'entorn personal, els dos protagonistes són parella a la vida real, Aina Clotet i el Marcel Borràs, que tots dos tenen dos fills o dues filles, igual que la sèrie. Fins i tot s'ha rodat a la casa familiar. I també és molt destacable la interpretació de la nena, que interpreta la filla gran de la parella, la Violeta Sant Vicenç. Segons Clotet, la van trobar en un càsting de més de 200 nenes i t'asseguro que és una meravella. És molt i molt potent. La mica que vaig veure ahir, aquest paper de nena repel·lent, amb pipada amb els pares i amb el món, està molt i molt bé.
Doncs jo crec que enganxarà. A veure què tal. Sí, sobretot els que són pares, no? A veure què tal.
Això no és Suècia, TV3 i a Ràdio Televisió Espanyola a 3Play. I anem a dimecres, hi ha més propostes.
Sí, dimecres Disney Plus estrena una sèrie que s'anomena Criminales. Aquesta és una sèrie en el que parla de la vida de Joe Petrus, que està vivint el somni americà, promès amb Jules, pare de Frankie i Boot, i muntant també el seu propi negoci a una tranquil·la ciutat dels afores. I tot i això, la seva família no sap que Joe té un secret, i és que fa 3 anys es va reclutar per la famosa criminal britànica Dani Harewood, per unir-se a la banda i també participar en un crim d'alt risc que prometia fer soroll a Joe i també proporcionar-los una nova vida. Ara, el seu perillós passat és a punt d'assolir-lo, de passar-lo, i a partir d'aquí, doncs, quan un assassí comença a atacar la banda que està darrere del crim, Joe s'adona que l'única manera de mantenir fora del perill la seva família és tornar a Londres i posar-se en contacte de nou amb la seva antiga banda i localitzar a Diane. Per tant, una sèrie doncs, de policíaca, d'acció i de criminals, que és el nom d'aquesta sèrie, que arriba directament de Hulu, d'aquesta plataforma que també és de Disney, i, com dèiem, a partir de dimecres es podrà veure Criminales. No.
Love you, both of you. Jules! Who's this?
It's me.
Somebody's killing us. Someone's coming.
Joe, what are you not telling me? Long before we met.
Criminales, a partir de demà Disney Plus, pels amants de les sèries de polis i lladres, amb robatoris, atracaments trepidants, molta acció i assassinats amanits amb un pessic de suspens. Canviem de dia de la setmana. Dijous, què proposes?
Doncs mira, arriba una sèrie HBO Max que s'anomena Buki. El que més em sorprèn i que tinc ganes de saber veure com li funciona és que és una sèrie del creador de Chuck Lorre, que és el creador del Big Bang Theory, una de les sèries, diguem-ne, mítiques del món de la televisió, i de fet també juntament amb Nick Bakay, que fan aquesta comèdia bastant fosca que segueix el veterà corredor d'apostes de Los Angeles, que s'anomena Danny, i a partir d'aquí la història doncs, el que fa és que quan la possible legalització de les apostes esportives de Califòrnia amenaça de posar-se cap per avall el negoci del Danny, a partir d'aquí doncs, aquest personatge intenta doncs, veure que, com es pot seguir aquest negoci, que fins ara doncs, li havia donat moltíssims diners, i al costat del seu amic i exjugador de la NFL, en Ray, i la seva germana Lorraine, també el traficant de drogues Héctor, Dani, el que ha de fer és veure doncs, com fa i com bregar amb els seus clients cada cop més inestables mentre doncs, tracta de saldar els seus deutes i fer apostes arriscades. És una persona que, de fet, fan apostes a vegades fora de la llei, eh? I per tant també hi haurà una part de policia que la sèrie narra el viatge d'un home per adaptar-se a un món en canvi constant, mentre també intenta seduir i estafar el seu camí al cim. Nothing pisses me off more than people. What kind of job do I got? Nobody pays me. What if I make this right with some baseball memorabilia? Guys, I've got Babe Ruth's autopsy report. I'm gonna tell you something I never told a client ever. You shouldn't bet on sports. I can't do this anymore, Danny. This small-time bookie shit.
Deies que et feia gràcia veure aviam de quin peu calça, perquè darrere hi ha el creador de Big Bang Theory i una altra cirereta, a més, suposa el retrobament entre Chuck Lorre i Charlie Sheen 13 anys després que l'intèrpret fos acomiadat de Dos Hombres y Medio. Sheen surt en dos capítols donant vida a un d'aquests clients de Danny. Per tant, jo crec que hi ha motius per donar-li un cop d'ull.
Sí, normalment HBO Max, normalment les sèries que apareixen, no diem totes, però les sèries que apareixen tenen una factura audiovisual i uns guions força interessants, eh? Per tant, veurem com van.
I dijous hi ha més estrenes.
Sí, mira, a dijous a Netflix arriba una sèrie que expliquen i diuen que els creadors de Cobra Kai, aquella sèrie una mica de Karate Kid i tot el rotllo així una mica surrealista, barregen Resacón en Las Vegas i 24 en aquesta nova sèrie de Netflix que s'anomena Hechos Polvo. Per tant, ja veiem una mica per on aniria aquest tipus de sèrie, que parlen que és un equip d'elit de les forces especials que han de deixar d'emborratxar-se a la ciutat del pecat per trobar una xarxa terrorista letal en el que vol carregar-se Las Vegas en aquesta comèdia d'acció. Però ja veieu que en l'argument mateix ja posa que és una força d'elit, que el que han de fer és deixar-se d'emborratxar-se. Per tant, una sèrie en això, en què la barreja de Resacón en Las Vegas i 24, diguem-ne, és el que resumeix de què va aquesta sèrie, Hechos Polvo. Tengo el objetivo en el punto de mira. 3, 2, 1. Acabemos con esto. La bomba está aquí. Traedme a Haggerty. ¿Quién tiene solo un pulgar y acaba de salvar Las Vegas? ¡Este tío! ¡Eres el punk! Comèdia que promet, molt allunyada del món Karate Kid i amb aquesta potent mescla, Cobra Kai, Resacón en Las Vegas i 24. Tens més propostes, ara Fox, que no hi anem sovint. Sí, a Fox, de fet, el que ho presenta com a nova sèrie, perquè és com si fos una nova sèrie, però és com aquelles allò que van fer del CSI, que anaven canviant de sèries, que si ara Las Vegas, que si ara no sé què.
Sí.
Ara fan un que s'anomena The Rookie Feds, però The Rookie ja existeix, aquesta sèrie, és l'agent especial Simon Clark, que si no m'equivoco és el Castle, no? Em sembla que era el Castle. I de fet el que fan és aquesta nova sèrie, si era el cas d'aquella sèrie que, si recordeu, va funcionar molt bé en el seu moment,
doncs
ara és aquest, és l'agent especial Simon Clark, la novata de major edat de l'acadèmia, de l'FBI, que és assignada doncs, per, diguem-ne, recolzar l'oficina de Los Angeles, i és un spin-off de la sèrie protagonitzada per Nathan Fillion, que és el protagonista de Castle. No sé si ell sortirà o no, jo crec que sí que també sortirà en aquesta sèrie. I, per tant, The Rookie Feds s'estrena, com dèiem, aquest mateix dijous a Fox. Empiezas el día como orientador escolar. Fiesta de despedida, nuevo rumbo laboral y lo acabas como agente del FBI. The Rookie Feds, nueva serie. El jueves 30 de noviembre a las 10. Estreno en Fox.
Només un petit avís per a navegants, no us hi enganxeu, no li agafeu carinyo als personatges, perquè, tot i que s'estrena dijous i que hi haurà un nou episodi cada dijous a la nit fins a completar aquesta primera temporada, serà l'última, l'única, perquè quan van acabar les vagues de guionistes i d'actors a Hollywood, ABC no va trigar ni un dia a anunciar que The Rookie Feds s'acabava.
S'acabava.
Sí.
De fet, veig que hi ha només 5 capítols, vull dir que en aquest sentit, sí, sembla que s'acabarà ràpid aquesta.
Sembla ser que les audiències havien estat discretes. I tens una proposta potent per dilluns.
Sí, dilluns, ja sabeu que Movistar també quan estrena sèries pròpies doncs s'hi posa i està fent productes de qualitat i estrenen el dilluns La pareja de al lado a Movistar Plus, que sona així. You ever feel like you just don't know who you are anymore? You're driving into darkness and you just can't stop. Stop! Sorry. I just think I'm crazy. No, I actually really get it. Every day I do something I don't understand. Quina és la trama, Carles? Doncs mira, aquesta història narra la història d'Evi i Pete, que el que fan és s'acaben de mudar a un lloc molt exclusiu, amb un típic d'aquestes urbanitzacions de luxe, i en aquí doncs, el que es troben doncs, està ple de gent, de xafarders, de veïns, que el que volen és doncs, saber què fan i què deixen de fer, i els inculquen la pressió per mantenir el seu estatus social, perquè doncs, no sé, superrics i superfamosos, i es faran amics dels veïns, en Dani, també un policia de trànsit, i la seva dona en Becca, i també una glamurosa instructora de ioga, i amb el temps aquestes dues parelles s'acosten i eventualment, en una nit significativa, les relacions prenen un gir sexual que canviarà les vides per sempre. És una de les sèries, és un dels projectes, que tot i que sentíem que era una sèrie en anglès, és un dels projectes més importants que Movistar Plus ha fet aquesta temporada, juntament, podríem dir, també amb La Messias. I, per tant, a partir d'aquí veurem això, un repartiment força interessant d'una sèrie de 6 episodis que s'estrenarà, com dèiem, aquest dilluns a Movistar Plus i que cada setmana anirà desvetllant nous capítols, així que també ens podrem veure una sèrie cada setmana. Per tant, veurem com funciona aquesta sèrie.
I tant. Fem una mica de safareig i toca parlar dels Ondes. Ja vam repassar els premiats, però en la gala dels premis, si algú va destacar, va ser en Peyu.
Sí, el Peyu, que a part de venir vestit, no?, que ell va dir que, escolta'm, que si anava a un Ondes, ell aniria vestit de gala i va anar amb 7 vetes, va anar amb barretina, i també va fer unes declaracions que també han deixat allò comentaris a les xarxes i que, si voleu, les sentim.
Bona nit a tothom. En nom de la ràdio pública d'aquest país, agrair al jurat dels Premis Ondes aquest guardó pel búnquer. És el segon en molt pocs anys, crec que indica que aquí es fa molt bona ràdio. Ràdio de proximitat, en sabem fer, som molt bons fent informació i ràdio de proximitat, però ens sentim una ràdio amb vocació de grandesa i mirada de país, i això és el que seguirem fent. Estem en procés de transformació i una de les coses que ens agrada fer és demostrar que en la llengua catalana es poden fer productes que són competitius des del servei públic i també des de la innovació, com són el búnquer d'aquests tres individus. Moltes gràcies.
Aquest era el director de Catalunya Ràdio i ara en Peyu.
I res, vaig vestit amb barretina perquè és una promesa que van fer els nostres oients i també per reivindicar que hi ha molta gent a qui li agradaria que la cultura d'aquest país que es diu Catalunya quedés reduïda a això, que ens deixessin anar amb barretina i 7 vetes i poguéssim cantar, bueno, o ballar 4 sardanes i menjar algun carquinyoli, però lo nostre és un objectiu una mica més ambiciós, que és fer un bon programa de ràdio i sobretot que ens el deixin fer, que ens deixin fer la nostra feina amb independència, més enllà del que pensem o de com parlem. Igual que ho feu molts dels que sou avui aquí, i ja que us tinc a un gran sector del panorama cultural espanyol, us voldria dir que des de Catalunya se us ha trobat a faltar.
Se us ha trobat a faltar aquest d'art, la cultura, la intel·lectualitat espanyola, que no han obert la boca quan tocava. Contundent, brillant, en Peyu.
Sí. De fet, el Peyu sempre, no? Jo crec que ja estava clar que sí, el Peyu anava a recollir, i el Jair, anava a recollir premi als Ondes, alguna declaració deixaria anar i, mira, justament va anar per aquí el tema.
Doncs, amb aquest discurs curt però contundent, on va dir el que tocava, acomiadem aquestes pantalles. Carles, un plaer, que vagi bé la setmana.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu-siau. Merci, Àlex.
I acabarem el dimarts amb una versió express de les fake news a càrrec de la Lourdes.
Doncs vinga, ja la tenim a punt i avui us porto una cosa, a veure si us l'empasseu. Una estafadora que va robar 100.000 dòlars en casar-se amb tres homes a la vegada.
Aviam, desenvolupa, rapidet.
Vinga, vaig a desenvolupar. Doncs ha estat una dona que ha estat acusada de frau per haver estat presumptament amb tres homes per gairebé 100.000 dòlars casant-se amb ells, malgrat estar ja casada legalment. L'estafadora de 35 anys ja estava casada, criant una filla, quan va començar a sortir amb altres homes amb el propòsit específic d'estafar-los. No és clar que va portar la dona a una vida de fingiment constant perquè, segons els mitjans de comunicació, el seu marit tenia el seu propi negoci i la família gaudia d'una bona situació econòmica. No obstant això, una cosa segura, un dels factors que van permetre a aquesta dona fer malabarismes entre quatre marits durant diversos anys va ser el fet que el seu marit real estava sempre ocupat amb el treball i no prestava massa atenció a la seva dona. Pel que sembla, va començar a buscar possibles marits fa uns anys i la seva bona aparença va cridar ràpidament l'atenció de tres homes crèduls que mai van sospitar de les seves veritables intencions. La qüestió és que ara la volen empapelar, literalment, perquè no està permès la poligàmia i perquè els hi ha mangat molts dòlars.
Doncs mira, diré, ole per ella, xapó.
Ole ella.
Em sap greu que l'empaperin i m'ho crec, per què no? Sí, sí.
Totalment certa la notícia. M'ha agradat molt aquesta sintonia que ens ha posat aquesta música. Però amb quatre homes. Jo amb un ja el tinc problemes. Imagina't, amb quatre fer malabars i que ningú se s'assabenti.
Això només ho pot fer una dona. Un home no podria.
Efectivament. Reivindiquem les dones.
Doncs així acabem aquest dimarts 28 de novembre al Penedès en Xarxa. Gràcies, Lourdes, i fins demà.
Adéu, fins demà.
L'Àlex, que sempre està al cas aquí amenitzant aquestes històries de fake news tan sonades que ens porta la Lourdes. Demà hi tornem. Que vagi bé. Adéu-siau.